Per a mi és un privilegi immens ser el pregoner en el primer any que les festes han estat considerades festes d'interès turístic internacional. Sempre estaré profundament agraït a la Societat de Festers per confiar-me este càrrec tan especial. Com diria Mariola Penedès, la pregonera de l'any passat, avui soc pregoner oficial, però faig de pregoner de manera desinteressada des del mateix dia que me'n vaig anar d'ací. Era l'any 2000 i tan sols tenia 18 anys. Des d'aquell dia explique on està Ontinyent i com són les nostres festes de moros i cristians per tot el món. Què podria dir jo de les festes d'Ontinyent que no diguen ja les mateixes festes? Permeteu-me que comence amb una cita. He conegut moltes persones per tot el món, fins i tot m'he conegut a mi mateix, va dir l'escriptor James Baldwin poc abans de morir. I és que conèixer-se a si mateix pot ser el projecte de tota una vida. A vegades la vida ens arrossega, altres ens guia i de tant en tant ens llança a situacions que rarament haurem pogut imaginar. Són aquests moments excepcionals els que ens fiquen a prova i ens obliguen a descobrir qui som de veritat. Per això, vull aprofitar l'oportunitat excepcional de ser pregoner per obrir-me, per sincerar-me, per fer-me entendre, amb la voluntat d'entendre'ns, entre tots, un poc millor. I per compartir amb vosaltres els dubtes, les pors i les alegries d'un ontinyentí i d'un valencià nascut als anys 80. Salude a totes les autoritats ja mentades anteriorment per Ricardo Calabuig, especialment salude als capitans, ambaixadors, banderers i primers trons, festers i festèrecs, amics i amigues, públic present, i als espectadors que ens estan veient des de la distància. Gràcies, José Carlos Martínez, per haver vingut en nom de l'Òpera de París. Gràcies també, Frederic Amat, Maria Arnal, Toni Galera, artistes i personalitats que ens acompanyen aquesta nit. Recentment he tingut el plaer de conèixer els capitans i ambaixadors banderers d'enguany: Javier Ureña, Cisco Beneito, Quique Montesinos, Chimo Revert, Santi Tortosa, Roberto Velda, així com els primers trons. Que bonico sou. Gràcies per contagiar-me del gran amor i gratitud que sentiu per la festa. A vosaltres i a tots els components de totes les comparses. Gràcies per acollir-me amb tanta calidesa, amb la mirada oberta i les mans esteses. Sé que compartix amb vosaltres més coses per ser ontinyentí que per ser fester. I si així, com a artista, sé que tinc el do de sublimar i embellir tot allò que observe, també vull tenir un altaveu per assenyalar aquelles coses que, com a fill d'ontinyent i ciutadà de mig món, vull ajudar a millorar. Per això intento fer-me totes les preguntes possibles, sense trobar sempre les respostes. El gran poeta austriac Rainer Maria Rilke va escriure: "No busques ahora las respuestas que no estés preparado para vivir, pues la clave es vivirlo todo. Vive las preguntas ahora y quizás algún día, sin darte cuenta, llegarán las respuestas". Y mientras, sigo buscando algunas respuestas. Aquí estoy hoy con vosotros, intentando resolver este misterio que es vivir. Hoy nos hemos reunido para participar de la celebración de esta forma de cultura que llamamos fiesta. Una fiesta heredada que acoge la hermandad entre las personas y que nos coloca ante el espejo de los recuerdos sin orden cronológico, haciéndonos viajar por el tiempo, hacia todas las direcciones y a toda velocidad. Hoy nos ponemos elegantes para dar la bienvenida a las fiestas de moros y cristianos, para regalarnos la parte más bonita de las cosas, sin olvidar el momento que vivimos, sin olvidar la realidad más allá de la fiesta. Un mundo deshecho y roto donde ninguna danza es capaz de detener ningún proyectil y ninguna música silencia el dolor de todos aquellos que sufren una guerra, un exilio forzado o la desgracia de una familia que se queda sin hogar. Hoy estamos aquí y el desastre climático sigue arrastrado por una economía que lo vende todo. Estamos aquí sabiendo que el mundo camina hacia la desigualdad y que las lenguas, en lugar de unirnos, a menudo nos separan. Y como la vida nos ha regalado una noche más, diré que en momentos como estos y en lugares como este es donde se hace más necesario celebrar que estamos aquí y ahora, que estamos vivos y, con la fuerza que me da la vida, poder reivindicar la solidaridad, el amor, la igualdad y el reconocimiento del otro, del débil, del diferente, del que lo ha perdido todo o de aquel que busca una segunda oportunidad. Celebro con vosotros la fiesta por amor al arte y a la vida, de la misma manera que seguiré creando y dedicándome a lo que me salva, no porque crea que con esto baste, sino porque, aun sabiendo que no basta, sigo teniendo la necesidad de hacerlo. Sé que l'art no canvia les coses directament, però sí que canvia les persones, i les persones canviem les coses. Per això seguiré creant mentre es puga, celebrant la llibertat de pensament, el discurs que no es doblega, la paraula que incomoda, la imatge que es deforma, el final inesperat o el canvi de guió. M'agradaria estar a l'alçada i que si m'equivoque, per no haver estat un expert en la festa, almenys pugueu reconèixer en aquest discurs el nen que va créixer en aquests carrers, sota aquestes llums d'estiu, escoltant aquesta música festera i inspirant-se de tots vosaltres. No hi ha un lloc en el món on senta el mateix que senta ací, cada any durant la setmana de festes. Llevo toda la vida dialogando con mi pueblo. Está en todo lo que hago, en Barcelona, en Atenas, en Copenhague, en Tokio. Y muchas veces me pregunto, ¿por qué? No tengo una respuesta clara. Es difícil conocerse hasta ese punto. Pero sé que en medio de esta época tan compleja, en la que no paramos de recibir estímulos e información que no podemos asimilar ni intelectual ni emocionalmente, siempre necesito volver aquí. Y no me refiero a volver físicamente, necesito volver al pueblo, como un pensamiento lanzado desde la distancia, como una flecha directa a Ontinyent, a sus montañas, a sus calles, a sus plazas, a mi gente. Pienso de dónde vengo, pienso en el niño que fui y en la infancia que me regalaron el final de los años 80 y los años 90. Volver al pueblo cada año desde que me fui de aquí. Siempre hay un volver al pueblo. Hoy es un volver al pueblo bonito, para estar con vosotros esta noche. Suele ser un volver al pueblo para ver a mi familia, a mis amigos, a ensayar. Tornar per a dinar una rosa al forn. O tornar per a passejar pel Llombo i per Sant Josep, pels barris que em van veure créixer, pel camí Bonavista i per l'estació on estudiava l'Institut Públic que em va ajudar a pensar. Tornar al poble per a veure com ens anem fent grans. Tornar al poble amb una barreja de sentiments, perquè és el lloc on he sigut feliç, però també és el lloc on he viscut moments de dolor. Tornar per curar este dolor. O tornar per trobar-li sentit a alguna cosa que abans no la tenia. Tornar per tornar al primer teatre, al primer cine o a la primera biblioteca on vaig obrir moltes de les portes que m'obriren noves maneres de mirar i de sentir. Tornar al poble per a veure els meus nebots créixer, o més bé veure com han crescut sense jo veure'ls. Tornar per l'entrada de mon pare o del meu cosí. Tornar per voler anar-me'n o anar-me'n per voler tornar. Tornar al poble l'última setmana d'agost, quasi sempre, cada any, des que me'n vaig anar als 18 anys. Nunca fui de ninguna comparsa. No sé lo que es ser fester los 365 días al año. Tampoco sé lo que es disparar un trabuc o hacer de cabo escuadra. No sé muchas cosas de la fiesta y me disculpo de antemano por ello. Pero hoy día puedo decir que no soy de ninguna comparsa, soy de todas. Llevo más de 20 años trabajando para la fiesta con mi segunda familia de Ontinyent, Masters Ballet. Este pregón lo he pensado y escrito la mayor parte del tiempo en el cielo, volando entre una ciudad y otra, de Valencia a Barcelona y de Barcelona al mundo. ¿Quién le iba a decir a ese niño, al que le daban miedo las alturas y los aviones, que se pasaría la mayor parte del tiempo en las nubes? Los aeropuertos no me gustan. Son lugares de espera, donde quieres estar el menor tiempo posible. Pero el cielo es otra cosa. El cielo no es solo un espacio, es una invitación a la reflexión. Ontinyent no tiene aeropuerto, y me alegro. Pero quiero que sepáis que mi viaje empezó aquí, cogiendo un vuelo que era a la vez un sueño, el anhelo por un futuro lleno de posibilidades. Precisamente este pregón lo he terminado en Italia, donde acabo de estrenar mi última creación en la Bienal de Venecia. Justo mi última parada antes de aterrizar esta semana en Ontinyent. Y es allí, en la ciudad que celebra mi nombre como patrón, donde sueño mi futuro. Nacer en Ontinyent y morir en Venecia. Quizás podría ser el guión de mi vida. Todavía no lo sé. La imaginación es la salvación de los creadores y de los que no nos conformamos con eso que llamamos realidad. Quienes creamos, damos forma a música, a películas, a espectáculos, vestuarios, libros, y en cada uno de ellos hallamos una forma de sobrevivir y de estar a salvo. Pero als que no tingueu massa clar a què em dedique, vos diré que no sóc ballarí, com vos penseu. La meva professió consisteix en inventar mons, en fer que el públic entre en aquests mons i caiga en la seva màgia. La màgia de la música, del personatge, del pas de ball impossible, dels telons, dels vestidors, del risc del directe i de tot allò que anomenem arts escèniques, dansa, teatre, òpera. Soc director d'escena i coreògraf sense haver estat mai ballarí. Crec que no tenim altre exemple com el meu arreu del món. El meu perfil me'l vaig haver d'inventar. El que va començar com un joc ha acabat convertint-se en un dels més grans somnis. Reconec tots els elements del teatre en les nostres festes. L'escenografia, les llums, la dramatúrgia, el vestuari i, com no, la música. Les i els actors, protagonistes i ballarins. També els assajos. Hi ha moments de tensió, de pausa, de catarsi. I fins i tot el públic participa de manera activa, aplaudix, es commou i interactua. A les festes, com al teatre, el temps s'atura per crear una il·lusió compartida. I al final, quan els focus s'apaguen i es desmunta aquest castell, queda aquesta sensació d'haver assistit a un fet irrepetible. Un teatre buit, després d'uns dies de representacions, s'assembla molt als carrers d'Ontinyent l'endemà de les festes. Entenc ixe buit, entenc ixe forat. El teatre i la ficció m'acompanya des que sóc xicotet. Reunir a la família, es deia, vinga, que comença l'espectacle, i amb una simple caixa de cartó m'inventava un teatre itinerant amb els meus cosins. No existia el ridícul, ni l'expectativa, ni el fracàs, ni tan sols l'èxit. Només estava la innocència de ser un xiquet hipersensible, a qui no li agradava el mateix que a la majoria de xiquets. Un xiquet que queria, que volia, que creia que volia crear. Però aquest xiquet, a poc, es va anar fent gran i va començar, i encara continua dins d'aquesta equació, a preguntar-se on acaba el teatre i on comença la vida. O dit d'altra manera, quant de teatre té la vida i quant de vida té el teatre. Calderón de la Barca deia en La vida sueño, que és la vida un frenesí, que és la vida una il·lusió i que tota la vida és sueño i los sueños, sueños són. Però jo me tomé muy en serio esta frase y seguí soñando. Soñar fue otra forma de coger aviones en mi infancia. La mente es el primer vehículo de toda travesía. Viví soñando horizontes que aún no podía ver, pero que intuía posibles. Quien no se atreve a imaginar jamás conquistará nada más allá de lo que ya conoce. Los artistas crean belleza. Por eso llegan primero y ellos visitan paisajes que solo ellos pueden ver. Yo soñé con uno de esos paisajes y ahora, a mis 42 años, creo que puedo decir que lo tengo delante. Y sigue el trayecto, mirando incluso más allá de lo que tengo delante de mis ojos. Preguntémonos hasta dónde podríamos llegar si no nos detuviera el miedo. Donde algunos ven murallas, otros vemos puertas. Porque todo lo que hoy existe alguna vez fue solo el viaje de una mente creativa. Shakespeare decía en su obra La Tempestad, el pasado es el prólogo de la hora, de hoy. Y no se me ocurre una mejor forma de continuar este pregón que haciendo referencia al pasado, a nuestra historia, y por otro lado, evocando a esta gran obra de teatro que hemos creado entre todos. El naixement del teatre i l'origen de les festes de moros i cristians comparteixen una mateixa arrel, la necessitat humana de donar forma simbòlica als relats col·lectius a través de la representació. Els nostres avantpassats van transformar els mites en espectacle i els relats transmesos oralment van adquirir cos, veu i emoció. De la mateixa manera, les arrels de les festes de moros i cristians actuals naixen dels mites generats pels antics enfrontaments històrics entre els regnes cristians i musulmans. D'aquests relats de lluita, resistència i conquesta sorgeixen els simulacres de batalla que avui formen el nucli de la festa. Pienso en los parlamentos europeos, en el Congreso de los Diputados. Todos tienen forma de teatro griego y no es casualidad. En Occidente, los teatros han sido siempre espacios para cuestionar, plantear, debatir y representar la vida, las dudas, la sociedad. Desde el teatro también se hacía política para cambiar la vida, para elevarla, para celebrarla. Me gusta pensar que las fiestas de moros y cristianos son en esencia teatro colectivo, un escenario abierto donde los festers, como actores, asumen roles, se impregnan del personaje y comparten con el público una narrativa que mezcla fe, quien la tenga, historia y pasión. La misma pasión que se mueve y que me mueve y que nos mueve hoy. Como el teatro, la fiesta se sitúa entre la norma y la transgresión. Partimos de un relato heredado, con una estructura y sus símbolos, pero la reinventamos cada vez que se representa. En este proceso, la fiesta encuentra nuevos lenguajes, en la música, en los trajes, en la teatralización de las entradas o en los boatos, que incorporan influencias contemporáneas e incluso cinematográficas. La tensión entre la fidelidad al origen y la necesidad de expresarse con códigos actuales genera una riqueza que mantiene viva la celebración. De este modo, la fiesta se convierte en un espacio de libertad creativa, que sin romper con la tradición, sin romperla, la resignifica constantemente, haciendo que cada generación la sienta como propia. Porque todo lo que está vivo cambia, y las cosas que no cambian están muertas. Y entre relats, somnis i realitats, deixem enrere el pròleg i el passat per endinsar-nos en el cos viu de la història, aquesta fantasia que anomenem present. Sembla que la història es repeteix. Un cicle etern de creació i destrucció ens defineix. Alcem un món amb les mans i a poc el destruïm. Com deia al principi, no puc evitar sentir que hi ha alguna cosa contradictòria en el fet de celebrar la bellesa o crear-la mentre hi ha patiment al nostre voltant. Pense en el patiment dels pobles desplaçats, el genocidi que pateix el poble de Gaza, amb la silenciosa complicitat de gran part de la comunitat internacional. Pense també en la guerra d'Ucraïna, en els nostres veïns colpejats per la dana, en els assassinats masclistes cada pocs dies, i sent que podríem, que hauríem d'estar fent més, però ens falta temps, o què no estem fent bé. Aquesta tensió entre l'art i l'urgència del dolor aliè em travessa, i de vegades no sé com resoldre-la. Però justament per això crec que és important continuar creant, perquè l'art també és una manera de dir-li al món que estem així. L'art entès com un mirall on mirar-se, com un refugi i com una arma. L'art ha qüestionat règims, ha incomodat els poderosos, ha revelat els que altres han intentat amagar. A vegades ens costa veure més enllà del que tenim davant. La velocitat a la qual ens hem acostumat no deixa espai per aturar-nos a pensar. Anem amb el pilot automàtic, sempre corrent, sempre arribant tard a alguna cosa. Estem cansats, estem esgotats. Se'ns exigeix ser superproductius, joves, guapos, eficaços, exitosos. Correm darrere d'un objectiu que mai no arriba, mentre se'ns va la vida en pantalles i agendes plenes. Gairebé sembla que amb una vida no n'hi hagi prou per a fer-ho tot. Aquest teatre que ens hem muntat com a societat, tan brillant a les xarxes socials, està resultant profundament esgotador per dins i tots formem part d'aquesta significació. Buñuel, uno de los grandes referentes para los que creamos imágenes, para los creadores de imágenes, decía que lo único que lamentaba del hecho de morirse era no saber qué iba a pasar después. Abandonar el mundo en pleno movimiento, como en mitad de una película. Por eso soñaba con poder levantarse de la tumba cada 10 años, comprar varios periódicos y con ellos bajo el brazo volver al cementerio para leer los desastres del mundo antes de regresar a la tumba y así sentirse aliviado por no formar parte de esta turbulencia que es vivir. Para los que somos un poco nómadas, mundus es patria, el mundo es nuestra patria. Y yo, aunque llevo mi lugar de nacimiento Ontinyent y mi ciudad de acogida, Barcelona, cerca de mi corazón, ahí fuera nos cruzamos con otras formas de vivir, con culturas distintas. Y de ese encuentro nace algo valioso. Estamos empapados de lo local y lo universal. Y todas las vivencias las integramos en el trabajo artístico. Enriquecemos lo nuestro con lo mejor que vemos fuera. Las fiestas de moros y cristianos nacen de una conmemoración histórica que tiene mucho que ver con la idea de patria, de tierra y de pertenencia. Pero hoy, siglos después, vivimos en una realidad distinta, incluso una realidad muy distinta a la que vivíamos cuando yo era un niño. Hoy en día vivimos con personas de orígenes diversos y eso es una gran oportunidad para abrirnos a otras realidades. Esta tierra no es nuestra. Estamos aquí de paso, durante un periodo corto en comparación al gran libro de la historia. Hemos tenido la suerte de nacer en el abismo que se genera entre el Mediterráneo, la herencia musulmana y una tierra fértil en pueblos, lenguas y culturas. España y su riqueza cultural respiran de norte a sur, de este a oeste, y en uno de sus bordes, delante de este mar azul, estamos nosotros. A mí, enterrarme sin duelo, entre la playa y el cielo. Perquè integrar les festes en el present no vol dir canviar el sentit, no vol dir deixar de ser nosaltres, sinó resignificar-les amb consciència. Entendre que el que avui celebrem no és una victòria sobre els altres, sinó la capacitat de convertir la nostra història en una representació artística, recordar-la i celebrar el pas del temps entre comunitats, cosa que passa des que el món és món. Celebrar les festes de moros i cristians actualment és precisament això, recordar la història sense deixar d'escoltar el que el present necessita dir-nos. Mantindre la tradició, però no com una cosa que no es pot tocar o que no s'ha de canviar. La tradició és passat, sí, però inclinant-se cap a davant. És un acord que ens lliga a l'origen de les coses i s'estira fins als nostres dies. I aquest acord va estirant-se i no es trenca. I no es trenca perquè està feta de tots els que van arribar abans que nosaltres. Ma mare Inés està en algun punt d'aquesta corda, sostenint-la, fent força. Ma mare, sa mare Julia, la meva besàvia i totes les dones que van existir abans que elles. Quiero dar un valor especial a las mujeres que han intentado abrirse paso con determinación para tratar de alcanzar la igualdad plena en todos los estamentos de las fiestas. No está siendo un camino fácil ni rápido, pero sí constante y valiente, impulsado por su propio convencimiento. Su incorporación no es solo una cuestión de justicia, es una ganancia para la fiesta y un valor añadido para toda la ciudad. Porque cuando las mujeres participan en igualdad, la celebración se hace más completa, más auténtica y más viva. A diferencia de otras ciudades vecinas, la participación de las mujeres en las fiestas de Ontinyent se remonta a hace más de 30 años y con este gesto se abrió una puerta que ya no se iba a cerrar. Pero no empezó ahí. Las mujeres ya estaban ahí, siempre lo han estado. Han sostenido las fiestas en silencio, con trabajo desinteresado, siendo las primeras en levantarse y las últimas en acostarse, para que todo estuviera listo. Por eso, no hablamos solo de que ellas mismas se han ganado un lugar protagonista, hablamos de reconocer el lugar que ya ocupaban. Porque la fiesta no puede entenderse sin las mujeres, y la igualdad, en este contexto, no es un eslogan. Es una forma de devolver dignidad, de contar la historia completa, de construir un Ontinyent que mire hacia el futuro sin dejar a nadie atrás. Es un éxito de todas vosotras que hoy en día no nos sorprenda ver a una mujer ostentar el cargo de capitana. Han pasado ya 25 años desde aquella primera vez, con Patricia Conejero al frente, y desde entonces esa imagen, que un día fue excepcional, se ha convertido en algo natural en nuestras fiestas. Tots aquests avanços han fet que aquest any 2025 i després de 164 anys d'història, les nostres festes hagin estat reconegudes amb la Declaració de Festes d'Interès Turístic Internacional. Aquest títol, que suposa un autèntic èxit, comporta beneficis molt importants, com ara el prestigi i el reconeixement, la promoció i difusió en l'esfera internacional i l'accés a possibles ajuts i recursos que poden impulsar encara més el desenvolupament de la festa. Crec que ens mereixem tots un aplaudiment. Des de la meva professió, sé molt bé el que significa rebre un reconeixement. A nivell cultural, els premis i les distincions no només són motiu d'orgull, també són eines fonamentals perquè els projectes creixin i arriben més lluny. Per això, sé que aquest títol no és només un honor, és també una oportunitat real i valuosa perquè la nostra festa continuï projectant-se amb força i dignitat cap a l'exterior. Ara bé, com a societat busquem sempre millorar, o això quiero pensar, i això afecta també a nostres festes. És l'entrada un acte demasiado largo per atraer ara a más turistas o visitantes? Para esta y otras muchas preguntas que nos hacemos, no siempre tenemos la mejor respuesta, pero hacérnoslas es necesario para avanzar y para crecer. Les nostres festes, per als que venen de fora i especialment per als que arriben d'altres cultures, és una experiència impactant. I vos parle jo com m'he quedat impactat quan he visitat els tambors de Calanda, el ball del drac de Beijing, el carnaval de Rio de Janeiro, els festivals de collita de roses de Bulgària o el teatre clàssic de Pidaure, on es projecten segles d'història. He viatjat per més de 50 països de tot el món. Puc dir que conec el que passa allà fora. I com més preciós i ampli és l'horitzó, més valor i sentit cobra aquest raconet on vivim. I de la mateixa manera que el nostre trajecte parla de nosaltres, les nostres festes són la forma que té un Ontinyent de contar-se a si mateixa y de representarse. Los ritos que nos inventamos, tanto los ancestrales como los que estamos creando ahora, nacen siempre del mismo lugar, nacen de las preguntas difíciles. ¿Quiénes somos? ¿Qué mundo es este? Y de la necesidad de entender cómo podemos estar juntos en este siglo XXI, acelerado e individualista. Tenemos la oportunidad y creo también la responsabilidad de sostener y reinventar los espacios de encuentro. Me gusta pensar que, pese a todos los errores que cometemos, van quedando cosas valiosas por el camino. Destellos de belleza que quizás hoy pasen desapercibidos, pero que algún día encenderán la imaginación de los niños y las niñas de ahora, cuando sean adultos y cojan las riendas de las fiestas. Porque en esa herencia silenciosa que dejamos se esconde nuestra tarea más delicada, sembrar la semilla que despierte las mentes y los sueños de quienes vendrán, así como hicieron con nosotros los que ya se han ido. Pienso en las ausencias. Cada uno tenemos las nuestras. El lugar que ocuparon sigue estando ahí. Hay silencios que de pronto se parecen a ellos, porque recordar a nuestros seres queridos no es solo llevar flores al cementerio. A veces son pequeños gestos cotidianos que repetimos sin darnos cuenta. Son rituales mínimos en donde los encontramos. Su bar, su periódico, su colonia, una foto, incluso alegrarse cuando gana su partido de fútbol. Ahora que ya no están físicamente, su presencia se materializa en estos detalles. Quiero hacer una pausa en mitad del pregón. Quiero acordarme del tiempo que está sujetando este momento, del andamiaje de este misterio que es vivir, del pasado, de los recuerdos sobre los que nos sostenemos, de las personas que ya no están, pero siguen estando. Quiero cantarle a la vida como un amor que siempre estuvo aquí. Quiero cantarle como le cantaría algo frágil que sé que va a romperse. Como un can de batre de la nostra zona, vos dic. Amor mío, si te vas. Avísame un día y no antes. Yo te enramo en el camino. Yo te enramo en el camino.
Amor mío, si te vas.
La naturaleza nos dio unos ojos para poder verla, unas manos sensibles para poder tocarla. Nos regaló la gracia, la tristeza, el presentimiento, la duda, la melancolía, el amor, la contradicción, la posibilidad de soñar. Porque soñamos, tenemos la cabeza llena de pájaros. Porque soñamos, tenemos la capacidad de volar. Porque un día soñamos, unimos los puntos de luz en la noche estrellada y les pusimos un nombre. Las estrellas fueron un oso, un carro, un cisne. La imaginación llena las partes del vacío de la existencia humana. Las palabras no lo pueden explicar todo. Nuestro cerebro crea, completa, inventa aquello que no sabe. El arte no surge de presenciar un amanecer, sino de la imposibilidad de verlo. Ver el mundo que nos rodea y el mundo del que venimos nos hace ser seres únicos dentro de una sociedad. Preservar nuestra esencia individual como ser humano y al mismo tiempo participar de la sociedad, de la democracia y de la comunidad que formamos es un ejercicio de humildad y de generosidad que nos ayuda a relacionarnos con el otro y a construir un hogar sólido dentro y fuera de nosotros mismos. Jo vinc d'un silenci que parla de les generacions que han viscut i han mort en l'anonimat, però que no han deixat mai de lluitar. Estic profundament orgullós de les històries de vida que ens presideixen. És la història dels meus pares, amb una vida centrada a tirar endavant una família, pagar una casa, un cotxe, estalviar per poder anar de vacances. És la meva història i la dels meus amics. La meva generació i les futures afrontem ara grans problemes de precarietat laboral, de dificultats per accedir a un habitatge digne i a una sensació constant d'inestabilitat. Jo, en canvi, he pogut estudiar. Jo i els meus amics ens hem pogut dedicar a l'art, a la música, a la dansa, a les ciències, gràcies a l'esforç de la generació anterior, als obrers i obreres de les fàbriques i a les ames de casa que es van quedar a casa sostenint part del pes familiar. El seu sacrifici mai no podrà ser prou compensat. No sempre n'hi ha prou amb el talent o la sensibilitat. També cal temps, espai, suport i, sobretot circumstàncies. Moltes vegades les urgències de la vida xafen aquesta possibilitat abans que puga florir. Per això, poder dedicar-se a l'art no sempre és només una elecció personal, sinó també un privilegi col·lectiu. És el fruit de l'esforç dels que van aplanar el camí, dels que no van tenir temps de somiar perquè estaven massa ocupats sostenint-ho tot. Gràcies a tots els gegants que heu fet possible el present en el que vivim. Vivim pujats al vostre llegat. Vivim a la geganteta. Recorde un altre ritme, un de molt diferent al d'ara. Era el d'aquelles vesprades d'estiu, després de dinar, amb la calor apretant i les persianes baixades, quan els majors se n'anaven a fer la picadeta i jo em quedava sol, en silenci, comptant els minuts, esperant que algú es despertara. El temps passava lent, però hi havia alguna cosa sagrada en aquella lentitud. Una espera sense ansietat, només temps i xitxarres, i ontinyent, i calor, però no com aquesta. Qui poguera viure en aquest ritme ara mateix? Tornar, encara que només fora un instant, a aquell món on sentia que no passava res, però on tot estava a punt de començar. Crec que molts vos sentireu identificats amb aquesta sensació de les vesprades d'estiu, a la caseta o al pis d'una ciutat buida. Jo vinc d'allà, de la família típica d'Ontinyent. També m'agradaria parlar-vos d'un fet que vos ressonarà a tots, perquè tots hem perdut algú. Perder a un padre cuando aún eres joven te obliga a madurar de golpe, a mirar el tiempo con otros ojos, con la urgencia de quien sabe que nada está garantizado. Vivir con su ausencia duele, sobre todo cuando en tu mente hay cada día un lugar reservado para su presencia, como cuando cojo un avión y aprieto con fuerza el anillo de su boda que llevo al cuello, o pienso en él, justo antes de un estreno. La muerte de mi padre no solo marcó un final, también se volvió parte de mi historia. inseparable de quien soy ahora. Y ese día empezó una nueva vida, la vida de quien crece sin un padre. Gracias, Papa, pels anys que van compartir i que avui recorde a través d'un vidre borrós, perquè el passat es pot recordar, però no tocar, i tot el que recordem és inexacte i ambigu. Vaig voler portar el teu cognom, Mora, però també el de la mamà, Ureña. Per això, la U final que acompanya el meu nom artístic, Morau, un detall que sols coneixeu quien conegueu de tota la vida. Gràcies, Papa, per haver-me donat el do de la felicitat sense límits. Sempre et recorde content, sempre feliç, en molt o en poc. Tu sí que vas ser fester, primer Chano i després Llaura Hora. Els teus nets no t'han conegut, però tots han heretat el teu caràcter i la teva senzillesa. Ni tu ni jo hauríem imaginat mai aquesta escena, perquè a la vida, com al teatre, hi ha sempre un gir inesperat, com la teua mort, com el meu èxit. Avui estaries tan orgullós de mi que puc sentir-te així al meu costat. Gràcies, mama, per haver-me educat en una visió crítica de les coses. Gràcies per ser aquesta força que tot ho pot, per ser la unió familiar, per ser carnissera, modista i tot el que s'ha posat davant teu, i ser avui l'extraordinària dona, mare i àvia que eres. Gràcies per legar-me el poder de l'observació i de l'amor. Si tanque els ulls, estem tu i jo recollint trastos i joguets a les barques. Tu eres aquest tipus de dona, la que s'obre pas, la valenta, la que decideix, la que aposta, la que s'apassiona i la que apassiona. Sent que part del meu talent ve de tu, no només per haver heretat la gràcia i la fortalesa, sinó el caràcter i la capacitat de no quedar-me enrere. Als teus ulls segueix sent aquell xiquet amb pigues, tendre i fràgil, que va néixer a la Cigüenya un 9 d'octubre i que des de ben venut sempre ha volgut volar. Gràcies, mama, per donar-me-ho tot. La meva vida no s'entén sense el meu poble, però tampoc sense la meva família, sense els meus avis, ni els paterns ni els materns, tot i que aquests últims no els vaig conèixer en vida. Gràcies al meu avi, Juan Ureña, el Cuco, un dels primers fotògrafs d'Ontinyent, de qui vaig heretar el talent de la mirada. Als meus germans, 7 i 9 anys majors que jo. Ser el germà xocotet fa que de vegades sentis que et cries un poc a soles, com si la casa sabés de memòria com tractar-te. Ells eren adolescents i jo era un xiquet. Jo era adolescent i ells ja eren homes. Gràcies per deixar-me espai per créixer amb el pes d'aquell germà menut, sensible, vulnerable i valent, amb por i amb caràcter, que intentava trobar el seu lloc entre vosaltres dos, els papàs i el món. Ara sou pares, i això vos converteix en les branques noves d'un arbre familiar que cada primavera renaix amb més força, més vida i més futur. Gràcies als meus nebots, Pablet, Malena, Meritxell i Mariona, per ser la meva generació que ve, la generació que té un tio artista que gairebé no veieu perquè sempre està viatjant. Escollir aquesta vida m'obliga a perdre moments familiars importants, a no eixir en la foto dels aniversaris. Potser ara no ho enteneu, però confio que algun dia, xiquets, quan sigueu més majors, sabreu comprendre aquest ofici meu com una forma preciosa d'estimar la vida. I per descomptat estan els meus tios, cosins i cosines, i els seus fills, una gran família molt arrelada a Ontinyent i a les seves tradicions, i de la qual no puc disfrutar tot el que voldria per la meva absència. A la meva família hi ha dos primers trons, els dos llauradors, ma tia Mari Carmen Peralta i mon tio Ramon Ureña. Ells són el lligam més directe entre la meva sang i la festa. I per descomptat, els seus dos fills, els meus cosins, Santi i Juan, que eren i són com els meus germans. Santi i Juan, que bonic vindre al món acompanyat d'un germà bessó. Malauradament, la vida ha fet que Santi ara seguisca el seu camí a soles. Juan és el gran absent de les nostres vides. Ens vas deixar el teu fill Bosco entre nosaltres i a la teua dona Majo en un camí coster amunt. Ara, aquesta nit, estaries assegut ací, al costat del teu germà Santi i de la seva dona Alicia, amb la teua dona i els teus pares, però la vida sempre té altres plans, té les seves pròpies regles, cruels i dures de vegades. Aquesta obra de teatre té trames que no sempre són capaços d'assimilar. Juan, des d'ací vull dir-te que et recordem cada dia, perquè formes part del que som i que aquesta obra de teatre, que és la vida, ha perdut un personatge preciós. Yo no he tenido hijos, ni creo que los tenga, al menos en el sentido habitual. Mi descendencia tiene una forma más peculiar. Está hecha de música, de movimiento, de historias que cobran vida sobre un escenario. Mis obras también nacen de partos más o menos dolorosos. Mis obras son mi legado, desde mi primer trabajo hasta mi última pieza. Mi historia profesional no se explica sin mi otra familia, la familia del teatro. En este oficio, donde el trabajo y la vida se entrelazan, donde no hay fronteras, los compañeros de trabajo acaban siendo también compañeros de vida. Os hablo de aquellos que andan conmigo desde el principio, bailarinas y bailarines, técnicos, productores, creativos, los que han estado en las primeras funciones, en los ensayos interminables, en los estrenos nerviosos y en los desmontajes de madrugada. Pero también están los que van y vienen, los que aparecen en el momento justo y dejan su rastro para siempre. Y, cómo no, las aves de paso, que, aunque se queden poco tiempo, dejan siempre una luz encendida. No acabaría nunca si los nombro. A todos ellos, gracias por hacer de este oficio un lugar donde sentirme en casa. Nuestra historia individual no es nada sin la fuerza de los demás. El relato común trasciende generaciones y por eso me gusta pensar que nuestras fiestas de moros y cristianos son nuestro legado colectivo. Participar de esta tradición cultural es ser parte de una corriente inagotable de significados, de símbolos y de expresiones que nos definen como pueblo, definen lo que somos y lo que aspiramos ser. Todo acto cultural es un acto de creación y pertenencia. Es recoger el legado, examinarlo con la mirada crítica del presente y explicar nuestros paisajes interiores y exteriores, como esas montañas que nos ven crecer, desde San Esteve hasta el Torrater, una escenografía perfecta. Participar en les festes és un gran acte d'amor cap al nostre poble. És proclamar que la nostra història, la nostra llengua, les nostres tradicions i la nostra terra importen. Aquest acte de crear cultura és com fer un pacte amb el temps. Cultura ve de cultivar, arreplegues, crees i entregues. Un continu continuar que conta la història d'una ciutat, la ciutat que estimem, que és Ontinyent. Contar una història és el que també fa el teatre, sols que l'escenari és més xicotet, molt més xicotet, del que caben Daniel Gil, al carrer Major, al Porxet, a Santana o a si mateix, als peus del castell. El teatre, com les festes, ens convida a modificar el ritual, a qüestionar allò establert i a reinventar narratives. Cada funció és un acte únic e irrepetible, un testimoni viu, la transformació constant que defineix un poble i ningú s'ha de quedar fora. La interacció entre actors i espectadors és un recordatori que la cultura no és estàtica, sinó un organisme viu que s'adapta i evoluciona amb cada interpretació. Més d'una vegada, amics meus d'altres ciutats em pregunten què passa en Ontinyent per a que tinga tants artistes? I jo els conteste que vinc d'un poble entre muntanyes, a la distància justa de les dues grans capitals, València i Alacant. Així, l'art sempre ha estat cosa nostra. Hem donat forma a les nostres pròpies escoles i artistes, creant des de la necessitat i l'estima. I les festes tenen molt a veure amb aquesta passió col·lectiva. Des dels empresaris creatius del tèxtil, que han donat forma i treball a generacions, exportant mantes, tovalles i llençols, fins a artistes d'altres camps. De Manduca a Dulc, des del mestre Ferrero a Melchor Gomis o Saúl Gómez, des de Mamen García a Maria Juan, des del meu germà artístic Pablo Gisbert, que amb la seva companyia El Conde de Torrefiel gira per mig món, fins a la meva germana i companya de vida Carmina Sánchez, qui m'ha ajudat a posar fil i agulla en aquest pregó que vos estic dedicant. Ontinyent és un poble amb un talent excepcional. Ricardo Montes, Rafa Torró, Javi Tortosa, Júlia Cambra, Ramon Insa, Ramon Esteve, Francesc Montosa, Joan Martí, Jordi Rodríguez Pimpín, Rafael Martínez Baix, Jorge Caratayud, Pepe Bacora, Boro i molts més. Pintura, escultura, ceràmica, disseny, moda, fotografia, arquitectura, dansa, teatre, música, que orgull. Tots aquests artistes que he anomenat ens han inspirat d'una manera o d'una altra. A molts els conec, fins i tot són amics meus. Sé que n'hi ha molts més. Perdoneu-me que no els puga citar a tots. Sé que tots estareu contents i orgullosos que aquest any s'hagi triat algú del món de l'art per ser pregoner de les festes. Penseu que tots els que estan per vindre ens tenen a nosaltres com a referent. Creixes admirant allò que t'envolta i quan allò que t'envolta té aquesta força, t'impulsa i t'inspira inevitablement, perquè l'art és un impuls contagiós. Imagineu-vos un xiquet com era jo baixant Daniel Gil, acompanyant els ballets, però no pel carrer, com ho puc fer ara, sinó per darrere de les cadires de les grades, seguint la dansa, la música, seguint a les meves amigues Gemma Campos, Maria del Mar Iglesias, Alicia Pastor, Maica Moyà, Lorena Fornés, a la meva cosina Maria Mora i tantes més que guarden en el meu cor. Jo baixava per inèrcia, sense parar, com embruixat, qui sap si per la música, la dansa, els aplaudiments, o bé tot alhora. Tot això que existeix entre l'espai on estic jo i on esteu vosaltres, ho sentiu? Hi ha alguna cosa així enmig que ningú veu, que ningú toca, però tots podem sentir un espai únic i meravellós que té a veure amb les experiències més íntimes, en com mirem les coses que alhora són la resposta de com som. De vegades per a dir als teus amics, mira això, mira allò, o de vegades per callar, guardar silenci i pair-ho. El síndrome de Stendhal és això, quedar-se meravellat davant d'una cosa que no pots descriure, una cosa que et travessa, passa i queda. Després d'acompanyar els ballets fins a la Glorieta o al carrer Major, tornava a pujar a les cadires on estaven els meus pares. I tot el que havia vist és, juntament amb altres vivències, part del combustible que porta a sobre des de la infància. Me fui de aquí con 18 años, pero me fui lleno, lleno de una materia que me acompañará toda la vida. Materia en forma de recuerdos, de jugar en la calle, de fiestas de instituto, de atracciones de feria, de Pascuas. Y con todo eso me lancé a la gran ciudad, con mis amigos Pablo y Carmina, que estaban hechos de la misma pasta que yo. Y entonces decides probarte y vivir en serio. Y te encuentras con otros que han hecho lo mismo que tú y que también han crecido en los pueblos y se atreven con la capital. Pero por mucho que hagas en la gran ciudad, lo que importa es el trabajo que llevabas a cuestas, el trabajo que llevabas ya hecho. Lo único que importa es lo que yo traía en el tren cuando llegué a Valencia, mi primera parada, por primera vez. Una de esas cosas que yo llevaba en la mochila era la pasión por la danza. Una pasión que en realidad comenzó con la gimnasia rítmica, aquí en Ontinyent, en el polideportivo, donde yo veía un despliegue de creatividad, virtuosismo y sacrificio del que quería formar parte. No sabía cómo, pero allí prendí una mecha que todavía arde. Ellas fueron dos veces campeonas de España, con un club que se bifurcó en un club de gimnasia rítmica y en una escuela de danza. Os hablo, cómo no, de másters. M'he de remuntar l'any 1996 per parlar-vos de la meva vinculació amb elles i dels meus inicis com a col·laborador, amic i quasi vull dir-vos família. Des del començament, Mari Carmen Montpó i el seu equip m'han ajudat a créixer en el meu coneixement sobre tots els elements que formen una creació escènica, un aprenentatge amb el pas del temps que amb el pas del temps s'ha convertit en recíproc. Per altra banda, el meu treball amb els ballets no només es limita a la coreografia, també passa per escollir les músiques, dissenyar els vestits, triar les teles, donar forma a un tot abans que tot tingui forma. Creure en allò que encara no existeix i construir-ho pas a pas, amb la intuïció i la fortalesa que em va donar ma mare i l'ofici exigència que em va donar Mari Carmen Mompó i màsters com a motors de creació. Una de les parts més importants com a escola de dansa és la de generar unitat entre el ballet i la capitania o l'ambaixà, escoltant descàrrecs i tractant d'estar en sintonia amb allò que ells tenen al cap. Idees que arriben a nosaltres en fases molt embrionàries i on nosaltres hem d'imaginar com seran les coses sobre el paper per poder optimitzar els recursos. Els espectacles que creem han de ser implacables perquè passen com un tren a la nit, de vegades sense parar. I com els viatges han de contenir un equilibri de factors que els faci únics i irrepetibles. Aconseguir que el ball es fonga completament amb l'ambient i que no sembli una peça a banda, sinó una part orgànica del conjunt, és un dels grans reptes i també és un dels plaers més grans d'aquest treball. Es tracta d'establir un diàleg entre cossos i símbols, però també amb el temps, mirar el passat amb respecte, mantenir vives les arrels i l'essència i al mateix temps projectar-se cap al futur, amb ganes d'innovar, trobar noves formes i dir alguna cosa pròpia. La dansa no és un mer ornament, és un pont en el que som el que somiem ser, com totes les arts. I sabem pel públic, pels més crítics i pels amics, que els ballets són un dels moments més esperats de l'entrada. Són això que cada any és totalment diferent, que persegueixen la innovació i fugim de la repetició. Aspirem a superar-nos. A cada espectacle s'acumulen històries, xicotetes memòries que s'entreteixen fins formar una cosa que no pertany del tot a ningú, però que alhora és de tots vosaltres. Des de màsters hem intentat sempre somiar en gran, creure en gran, i des d'ací vull compartir el meu més sincer sentir per haver-nos donat sempre la llibertat necessària per a brillar. Cada any, con Mari Carmen y su equipo creativo, asumimos la responsabilidad en todos los cargos o en muchos de ellos. Cada año es una ilusión renovada, el compromiso intacto de las primeras veces y la voluntad de ir siempre un poco más lejos. Ser de todas las comparsas, vestir con todos los colores y formas, acercarse a la historia de cada uno y a sus símbolos y a su gente, notar cómo siente cada uno su orgullo de pertenencia. Y todo lo aprendido, todo lo forjado a fuego lento, año tras año, boato tras boato, lo llevo conmigo presente a los grandes teatros y óperas del mundo donde trabajo. Con equipos de sastrería y vestuario, teniendo gracias a mis experiencias en Ontinyent, un sólido conocimiento de base. A Ontinyent tenemos la sort de contar amb diverses escoles de dansa, plenes de xiquetes i xiquets que ballen, mentre somien en formar part dels boatos algun dia i fins i tot alguns dedicar-se professionalment a la dansa. Aquesta rivalitat històrica entre escoles ha sigut i continua sent una font de superació mútua. Amb respecte, tots sumem. La competència deixa de ser lluita i es converteix en impuls. Sé que des de l'exterior ens observen amb admiració i que som un exemple i un model a seguir per a la resta de pobles festers. La competència ens obliga a no acomodar-nos, a afinar, a cuidar cada detall, i això és bo per a la dansa, per a la festa i per al poble. I crec que això també mereix un aplaudiment. Me siento muy orgulloso de formar parte de la familia Masters. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y lo valoramos. Cada año hemos tenido que luchar por un lugar propio hasta que lo hemos encontrado. Mari Carmen, a tu lado he aprendido este oficio. Eres un faro, una guía, una amiga que está presente en muchos de los capítulos más importantes de mi vida. Gracias por quererme como un hijo. Como decía al principio del pregón, gracias Masters. Solo puedo decir que no somos de ninguna comparsa y que afortunadamente somos de todas. Laura Soriano, Paloma Gandía, Amparo Tortosa, gràcies per fer aquesta trença de força al costat de Mari Carmen. Sense vosaltres no podria ser possible. Gràcies també a tots els ballarins que han fet possible que les nostres vides tinguin sentit. Gràcies ballarins i aquells que la curiositat els mou i els crema per dins. em reconec en aquest moment on esteu, en la joventut. Voler explorar el món i veure què passa allà fora i al mateix temps voler sentir-vos a prop del poble. Gràcies també a totes les professores, col·laboradores, modistes, amigues, compromeses, peces clau del passat i del present que heu aportat i aporteu el vostre compromís i el vostre amor en tot allò que fem. Cadascú de vosaltres, cadascú de nosaltres, són peces fonamentals d'un engranatge que fa que la roda no pare mai. I a ti, Julia Cambra, hija de Masters, bailarina en activo de la Veronal, gracias por tu amor. Aprender a ver el talento en el otro es un gesto profundamente humano y humilde. Con tu profesionalidad, tu persona y tu carisma, encarnas perfectamente la bisagra entre mi mundo profesional y mis raíces. Eres la hermana pequeña que nunca tuve. Gracias a ti y a tu madre por cuidarme todos estos años. Existe una leyenda china en la que el infierno es un caldero gigante y circular lleno de comida, donde intentamos alcanzar algo y alimentarnos, pero solo tenemos unos tenedores gigantes que son tan largos que no conseguimos acertar en la boca y la comida cae y se pierde para siempre. En esa leyenda el cielo es igual, pero unos se dan de comer a los otros. Leí esto hace mucho tiempo y aunque sé que es una idea inocente, nunca se me ha ido de la cabeza. I si algú llegeix este pregó d'ací 40 o 50 anys, m'agradaria que poguera entendre una miqueta com era viure en el 2025. No només perquè allò que ens passava, sinó com ens sentíem. Que comprenguera que vivíem temps accelerats, fràgils, plens de contradiccions, però que, malgrat tot, encara trobàvem espais per a estar junts, per a pensar i per a crear, i per a no rendir-nos. Però ni jo, ni tan sols jo, puc imaginar el futur que ens espera. M'agradaria un futur que ens deixi ser, que no ens amague i que no ens separe. Un futur on l'amor siga motor i esperança. On no guanyi la censura ni l'autoritarisme i les llengües que parlem siguin sinònim de riquesa i no de conflicte. On els recursos es respecten i la natura ens perdone per tanta avarícia. On l'habitatge no siga un luxe i l'art no siga un decorat, sinó una resposta o una pregunta incòmoda que ningú s'atreveix a fer. On la festa sigui un lloc de trobada, de pensament, de lluita col·lectiva i de vida. I voldria acabar este pregó, el pregó del 2025, donant les gràcies. En primer lloc, gràcies als ballarins, músics i col·laboradors que heu contribuït a aquest pregó. Saúl Gómez, la colla de Dolçainers i Tabalers del Regall, la colla de Dolçainers i Percussió del Raval, la Societat Unió Artística Musical, el cor del Col·legi de Santa Maria, grup de danses d'Ontinyent, Maria Arnal, Mariola Montosa, tots els que em deixo, i especialment a les ballarines i ballarins d'Ontinyent i de tot arreu que han volgut acompanyar-me aquesta nit tan especial per a mi. Gràcies a los que os vestís con elegancia para venir aquí y hacéis de este acontecimiento, año tras año, un acto solemne, un reencuentro, un ritual de inicio, una mecha que prende hoy. ¿Dónde podríamos una noche de agosto ir vestidos así y no parecer ridículos? Gracias a los que creéis que este castillo de madera es perfecto. Nunca le contéis que la madera es tan fuerte como la piedra. ¿Dónde mejor que aquí podría yo mostrar mis complejos y que fueran para vosotros el reflejo de mi fortaleza? Gracias al mundo que hay ahí fuera que me permite evitar los escenarios. Gracias a los que os fijáis en cada detalle. Vuestro es el tiempo de mi dedicación. Gracias a quienes perdéis la noción del tiempo cuando estáis frente a una imagen o a un acto que os emociona o que os cautiva. Gracias también a quienes me aplaudirán a pesar de no estar de acuerdo con lo que he dicho. Gracias a la libertad de expresión. Gracias a los que aquí me llamaron por primera vez maricón. Vosotros me ayudasteis a hacerme las preguntas clave y a seguir buscando las respuestas, a hacerme fuerte y quererme más y mejor. Gracias a los que fuisteis un escudo contra la intolerancia. Gracias por ser mis salvavidas en aquellos años. Gracias a los que no retrocedéis. Gracias, sobre todo gracias, a los raros. Gracias a la curiosidad por no dejarme quieto. Gracias a los recuerdos de la infancia por sostenerme. Y a las caídas, que también fueron impulsos. Gracias a la soledad que me ayudó a entender que os necesito. Gràcies a la joventut que em va introduir amb això i a la maduresa que em va portar la calma. Gràcies, Col·legi Santa Maria i l'Institut L'Estació, per veure el xiquet i l'adolescent creatiu que s'amagava dins meu. Gràcies als Playboys de Sant Josep i de totes les escoles i moviments per fer que ballen fins i tot els que no saben ballar. Gràcies a l'educació pública, la qual em va acostar a Machado, a Lorca, a Rodoreda, a Unamuno. Gràcies al Cine Club Botille, a l'Etxegarall, al Cine d'Estiu i a tots els jocs que em van ajudar a educar la mirada. Gràcies als llocs on ens amagaven de joves. Gràcies al Pou Clar per llevar-me la por a saltar. Gràcies al riu Clariano per ser origen i alberg de vida. I als ponts que amb la seva pedra o el seu ferro sostenen el pas que ens uneix. Gràcies als meus barris, al Llombo i Sant Josep, per haver-me donat carrers on jugar, a la Muntanyeta, al Campet, al Barranquet, a la Glorieta, al Parc de les Boles, al Parc Mestre Ferrero. Gràcies al carrer Major per habitar en els nostres records quan estaves plena de vida, quan estaves ple de vida. I perdona'ns per haver-te deixat abandonat aquestes darreres dècades. Gràcies als qui en tots aquests anys m'heu dit sempre la veritat. Gràcies als trens que passen dues vegades. Gràcies al tren que em va portar a la capital. Gràcies a la vergonya per no deixar-me en ridícul. Gràcies a la meva mare per haver-me regalat una disfressa quan era un xiquet. Gràcies als amors de la meva vida per agafar-me de la mà. Gràcies, Lluc. Gràcies a la llum de la inspiració per no deixar-me a fosques i a les muses que van aparèixer en aquest poble als anys 80 i que segueixen devorant-me. Gràcies a l'art que hi ha dins de cadascun de vosaltres, que feu d'aquest món un lloc emocionant. Gràcies al rumor que surt del pati de butaques abans que tot comence, al soroll inoportú, al riure a deshora, a l'aplaudiment avançat. Gràcies al campanar de la vila per ser guardià, far i campaner, per ser estampa i germà protector del castell. Gràcies per haver-me fet que els principals càrrecs siguin iguals per tothom, al marge del bressol, el cognom, la fortuna o qualsevol altra condició. Gràcies als tambors que anuncien la pau i als trabucs que no maten. Gràcies als que toqueu el cel amb la punta dels dits durant les festes. Gràcies al morenet per ocupar-te de la por dels qui patixen i de la glòria dels qui la busquen. Gràcies a les ferides de l'amor, de la mort i de la vida. Gràcies als meus pares per enamorar-se. Gràcies als que no esteu ací, als que ja heu partit i ens esteu esperant a que acabe la representació de la vida. Ara ells són espectadors de tot aquest teatre. Riuen i ploren amb nosaltres. Els semblem, segurament, sublims i patètics, meravellosos i cruels. Des de l'altra banda, segur que tenim un aspecte estrany. Vos demani disculpes en nom de tots. Gràcies a Ontinyent per donar-me un lloc segur, per abraçar-me sempre, per ser un lloc on tornar. Bones festes, Vila d'Ontinyent. Gràcies.